Un tas par šumja.
Hola, menuts i menudes, com esteu? Ja ha passat una setmaneta i comença el segon programa de Contes per Somiar. Volia aprofitar per recordar-vos que si algú de vosaltres, o un pare, o la mare, o el germà gran, o qui sigui que vosaltres coneixeu, té ganes d'explicar-nos un conte, on té algun descrit en el calaix i el vol portar a la ràdio, doncs ens el pot portar aquí personalment, i si no, ens el pot fer arribar a través del correu electrònic, que és radio@santsaloni.cat. I sense més preàmbuls, comencem. Espero que el conte d'avui també us agradi. Adeu!
A la regió d'Etiòpia, on el Nil Blau rega les terres i els camps, hi havia un príncep jove anomenat Sintayehu, que desesperava el seu pare, el rei. El príncep era alt, atractiu, bon conversador, intel·ligent i simpàtic. Hauria pogut succeir el seu pare de seguida, però tenia un defecte, un de sol. Era molt buruc. Veure una llança el feia tremolar. Sentir el rugit d'un lleó, encara que fos des de lluny, el paralitzava. Pensar en una guerra l'horroritzava. El rei era el combatent més valent que havia existit mai en aquell indret i el caçador més hàbil de tot el regne. Un dia, quan el príncep Sintayehu ja era un jove ben plantat, el rei va decidir que havia arribat el moment de convertir-lo en un home. Així és que el va fer cridar i li va ordenar que anés a la cacera, que se celebrava cada any en què els caçadors joves havien de demostrar la seva valentia. En Sintayehu mai no havia participat en aquesta prova i tenia molta por. Primer va fer veure que estava malalt, després que tenia molt mal a la cama. Més endavant, que havia perdut la llança. Però el rei no va voler sentir res del que li deia el seu fill. Va dir al metge que li portés un bon remei contra totes les malalties i que li envernés la cama, i va dir que li donés una llança nova. El príncep es va sentir obligat a anar amb tot el grup de joves caçadors quan es disposaven a marxar cap al bosc. La prova consistia a separar-se un cop fossin dins del bosc més espès de la regió i que cadascú anés a buscar una bèstia salvatge per caçar-la. El príncep Sintayehu tenia molta por. Quan es va trobar al mig del bosc, es va sentir més sol que mai, totalment perdut i desorientat. Estava a punt de fer-se fosc i va pensar que el millor seria enfilar-se en un arbre i procurar dormir, malgrat que els crits dels animals i dels ocells l'espantaven constantment. De sobte, va sentir un soroll molt fort i, mig adormit, va caure de l'arbre i va anar aterrat al munt d'un gran monstre pelut, que va fer un crit espantós i va arrencar a córrer amb el príncep a sobre. En Sintayehu, totalment paralitzat per la por, es va agafar fort el coll de la bèstia i va començar a cridar «Eo!». I com més fort cridava, més de pressa corria la bèstia. Van travessar el bosc corrent i van arribar al país del costat. La bèstia, que començava a estar cansada, es va aturar al mig de la plaça d'una ciutat, just al davant del palau del rei. Tota la gent va córrer fins a la plaça per veure què passava i què hi feia aquell jove galopant damunt d'una hiena. El príncep Sintayehu va caure a terra i quan intentava ajudar-lo a aixecar-se, es va posar dempeus de seguida i va dir, fent-se el valent, «No cal que em mireu d'aquesta manera! No hi ha res d'extraordinari que hagi arribat muntat una hiena. El meu lleó és coix, jo prefereixo els lleons! Porteu-me a casa del vostre rei!». Mentre tot això passava a la plaça, la princesa Jetu, la filla del rei d'aquell país veí, ho havia vist tot. Era una noia molt llesta i de seguida va descobrir que aquell noi estava dient una mentida perquè tenia por. I sense conèixer-lo, es va enamorar bojament d'aquell home tan atractiu i elegant. Sense pensar-s'ho dues vegades, va baixar corrents fins on era ell i li va dir «Quan coneguis el rei, el meu pare, li has de dir que Eo és el crit de guerra del teu país i que normalment muntes un lleó feroç». En Sintayehu va quedar meravellat per la bellesa i la simpatia de la princesa Jetu, i també perquè havia entès que ell no era un guerrer valent. Quan els guardes el van portar davant del rei, va seguir els consells de la princesa. En Sintayehu va acceptar l'hospitalitat del rei abans de deixar-se acompanyar cap al seu regne. Poc temps després, el príncep Sintayehu i la princesa Jetu van decidir casar-se, però quan estaven preparant la festa, va arribar una notícia terrible a Palau. Un lleó feroç estava atacant tots els pobles per menjar-se nens i vells. El rei va decidir que les noces se celebrarien quan haguessin aconseguit eliminar el lleó monstruós i va fer cridar en Cintallejo. «Tenim la sort de poder comptar amb tu, ja que el meu poble no està acostumat a lluitar contra els lleons. Un home tan valent com tu no tindrà cap problema per combatre'l, oi que no? Així que l'hagis vençut, celebrarem les vostres noces».
En Cintallejo estava aterrit i no va dir res. La princesa Jetu va veure de seguida que el seu estimat tenia molta por. Li va fer beure una gran quantitat de tella, la cervesa tradicional d'Etiòpia, i de teix, un vi mel típic. I també li va carregar el cavall amb un parell de tines plenes d'aquest vi. Diuen que la tella i el teix fan oblidar la por i les penes. El príncep Cintallejo va marxar tranquil·lament i tots els habitants de la ciutat de la princesa Jetu el van acomiadar admirant-ne la valentia. Una hora més tard, els efectes del teix i la tella li van fer venir tanta son que es va dormir dalt del cavall. Va caure a terra i el cavall, sense entendre res, va espantar-se, va xocar contra un arbre i les tines plenes de vi de mel es van trencar, es van vessar i van fer un gran bassal allà al mig. Mentre en Cintallejo dormia damunt de l'herba, un lleó va ensumar l'olor forta del teix que s'havia vessat i va acostar-s'hi. Com que tenia set, va beure tot aquell líquid dolç que havia caigut a terra, fins que li va venir molta son i es va dormir profundament. En Cintallejo va despertar-se encara marejat i va decidir tornar el més aviat possible. Va confondre el seu cavall amb el lleó i va muntar-lo. El lleó es va despertar de seguida i, tot sorprès amb aquell home a la gropa, va començar a córrer com un esperitat. En Cintallejo cridava «Eo! Eo!» amb totes les seves forces, fins que van agafar el camí que portava al palau del rei, el mateix camí que havia pres la hiena. I per segona vegada, el príncep Cintallejo va entrar a la ciutat damunt d'una bèstia salvatge. La gent no s'ho podia creure. Un lleó és mil més vegades que una hiena! I aquell lleó era el més gran que havien vist mai! El lleó, cansat per la carrera, el pesat del príncep i els efectes del teix, va caure a terra, inconscient. Els homes el van ficar de seguida dins d'una gàbia i el van portar davant del rei, juntament amb en Cintallejo. «Hauria hagut de matar el lleó», va dir en Cintallejo. «Però el meu cavall va escapar-se i no tenia cap altre mitjà per tornar cap aquí que no fos el lleó». «Ets l'home més valent que he conegut mai», va exclamar el rei. «Demà mateix celebrarem el casament de la meva filla Jetu amb tu». Els habitants dels dos regnes veïns van celebrar una festa que va durar molts dies. El pare del príncep Cintallejo estava més cofoi amb el seu fill i només la Jetu i en Cintallejo sabien la veritat de la història i vam decidir que tenir por no era cap defecte. El lleó i la hiena van viure als jardins de Palau tota la seva vida.